Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí us proposem obres de compositors clàssics. Avui, i com cada diumenge, us proposem una variació en dues versions ben diferents. Iniciarem el nostre camí per les músiques amb una mica de jazz, executant l'onzena variació de les Goldberg. I després escoltarem la versió a dos manuals del clavicèmbal. A la nostra partitura d'avui diumenge us presentarem el llibre escrit per Lawrence Leed, segona part de l'obra Històries curioses de la música, així com suena. Continuarem fins al final del nostre programa, on avui us proposem un concert romàntic per a piano i orquestra. Aquest darrer diumenge de febrer volem que sentiu el concert per a piano i orquestra en mi major de Joseph Marx. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip de Magnificat. I ara us convidem a entrar al nostre Goldberg. Cada diumenge comencem amb la versió jazzística, en aquest cas de la onzena variació, una giga de les variacions Goldberg, i després passarem a la considerada versió original de l'obra. De les 9 variacions de la sèrie intermèdia, la número 11 és la única que es considera ben bé, que no es considera ben bé com una polonesa. El compàs i la distribució rítmica d'aquest compàs corresponen més a una giga que no pas a una polonesa. Potser s'ha produït aquí una inversió amb la següent variació, la 12, que un cànon a la quarta que podrem sentir a la propera setmana. El moviment de giga, recordem, és originari d'una cançó d'Irlanda o d'Escòcia. Té un compàs 6-8 i és de caràcter alegre i solia estar al final de la suite. A la variació d'avui en tenim un exemple. Suite, també volem recordar als nostres oients que suite significa literalment continuació i la forma musical seguit. De la forma suite que ha evolucionat durant els últims 4 segles en podem i en parlarem, però molt. Però per ara us direm que aparegué cap a mitjans del segle XVII i es basa en la successió de diverses danses populars, alternant ritmes ràpids i lents, amb diversitats de compàs, binaris i ternaris, i mantenint la mateixa tonalitat en totes elles. Encara que inicialment eren peces per ballar, molt aviat es va convertir en peces de concert. Continuem amb la partitura de l'obra, de la variació, de la 11a variació. S'indica que l'obra ha de ser executada a dos manuals. Escoltem a Keith Jarrett interpretant aquesta 11a variació. I ara, tot seguit, passem a la nostra partitura d'aquesta setmana.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Dies enrere us varen parlar de la primera part del llibre Històries curioses de la música, Así como suena. Avui us volem fer una breu ressenya de la segona part d'aquesta obra, que com la primera és plena d'anècdotes divertides sobre directors d'orquestra, cantants d'òpera i compositors de la música clàssica de totes les èpoques. El subtítol del llibre explica molt bé el que hi trobarem. Nuevos hallazgos, inventos, ocurrencias, sucesos y genialidades que impulsaron los grandes hitos de la innovación musical. I, efectivament, l'autor, Lawrence Lind, ens torna a oferir d'una manera amena i fins i tot de vegades picant l'altra cara de la música. En les seves pàgines hi descobrirem històries descarades sobre la intimitat dels grans compositors i les seves ocurrències públiques més sonades, baralles i discussions entre els intèrprets durant els assajos, l'amistat, l'admiració, l'enveja i la rivalitat entre els grans mestres, i tota mena de rareses i peculiaritats sobre instruments i obres musicals. Una mostra de les anècdotes que hi podeu trobar a Històries curioses de la música és la que es diu sobre cert polític gallec que en el moment d'entrar a un concert d'estrena de l'obra Carmina Burana del compositor Karl Orff va ser abordat per una periodista que li va preguntar què li semblava l'obra que anava a veure. El polític li va contestar que tenia un gran interès perquè es tractava d'una de les cantants més prometedores de Galícia, Carmina Burana. Doncs bé, aquest llibre de l'editorial Manon Tropo el podreu trobar a la vostra llibreria per un preu aproximat de 14 euros.
Molt bé, moltes gràcies, Magda. Buscarem a la Carmina Burana, a veure si la trobem. I ara passem al nostre concert per a piano d'aquest diumenge. Joseph Marx, compositor que us proposem avui, fou també un dedicat pedagog i alhora crític musical. Austriac, nascut el 1882, comença a compondre als 26 anys i es centra, sobretot, en escriure cançons. En la vessant de pedagog va ensenyar teoria al Conservatori de Viena, on fou director durant 3 anys. Més tard, sense deixar de composar, exerceix com a crític musical al Neues Wiener Journal, tasca que també compagina en un altre diari, avui encara existent, de Wiener Zeitung, un cop acabada la Segona Guerra Mundial. Part de les seves crítiques foren aplegades en el llibre Consideracions d'un realista romàntic. El 1947 i el 1964 publicà el Weltsprache Musik, la música llenguatge universal, on tracta de temes com l'acústica, la tonalitat, l'estètica i la filosofia, amb una actitud molt conservadora, sense fer esment d'Arnold Schoenberg o de Paul Hindemith. Durant els anys 20 i 30 va escriure obres per a orquestra i més tard ja es concentra en crear peces de cambra, principalment. L'obra que sentirem a continuació, un concert romàntic per a piano en mi major, va ser tot un descobriment per a la casa discogràfica que l'edità, el segell Hyperion, i forma part de la sèrie de 39 CDs que reprodueixen concerts per a piano de l'època romàntica i postromàntica, amb la particularitat que tots ells són grans obres desconegudes o poc conegudes. Tot això com a descobriment, també avui el concert per a piano romàntic de Joseph Marx és una obra de, veureu que és una obra de gran magnitud que agraïm haver descobert gràcies a segells independents de música clàssica com és la casa anglesa Hyperion. Marx va acabar de compondre aquest concert el 1919 i el va estrenar executant-lo ell mateix en una versió per a dos pianos l'estiu d'aquell any. El concert en mi major és concebut en tres moviments, s'estructura en forma de sonata tradicional al moviment d'obertura, té un moviment lent en forma ternària simple i acaba l'últim moviment en un rondó molt viu. L'escoltarem en la versió, dèiem, del segell Hyperion amb Marc-André Hamelin al piano, acompanyat per l'Orquestra Simfònica Escocesa de la BBC i dirigida pel finlandès Osmo Vanska. Fins aquí ha arribat el nostre Magnificat. Avui hem dedicat el nostre programa al concert romàntic per a piano mi major de Joseph Marx i us hem parlat també del llibre Històries curioses de la música, de Así como suena, de l'editorial Manontropo. Desitgem que hagueu gaudit de la música i us emplacem a retrobar-nos el proper dissabte i diumenge a les 8 del matí a Ràdio Vilafranca, al 90.2 de la FM. Bon dia.